Hola, escoltes un día perfecte a la UPB Ràdio. Fa uns dies vaig llegir a un blog, sí, un blog que abans tot el món tenia un blog de Blogspot, avui en dia ningú té un blog. El blog s'anomenava Evolución y Neurociencia y es obra de Pablo Malo, que es psiquiatra. En una entrada anunciaba lo següent. ¿Es mala la muerte para la persona que se muere? ¿Algú pot plantejar-se això, de veritat? Doncs sí. I sincerament, hi ha arguments a favor de la mort i arguments en contra, evidentment. En esta entrada, Pablo Malo intenta resumir l'anàlisi d'esta qüestió que fa David Benatar al seu llibre anomenat El dilema humano. Vos recomané que almenys li pegueu una ullada a l'article de Pablo Malo. Jo destacaria les següents paraules sobre esta qüestió de David Benatar que fa Pablo Malo. Benatar añade otro argumento al anterior, al argumento de la aniquilación. La muerte es mala porque aniquila al que muere. La persona que muere tiene un interés en seguir vivo, aunque sea un instinto fruto de un proceso evolutivo, y la muerte nos destruye. Sobre el que diu Benatar, estic d'acord, que t'eliminen, que sigues esborrat, ja no només físicament, sinó també de la memòria, doncs fot molt. Jo sempre li pegue voltes a qui m'imagine el dia del meu soterrament, que els meus amics, després de soterrar-me, doncs van al bar i els 10 primers minuts, sí, evidentment, parlaran un poc de mi, de la meva vida, etc, etc. Però que després algú agafarà el mòbil, començarà a mirar Instagram, comentarà, pam, pam, i a partir del minut 15 ja ningú parlarà de mi. És un pensament egoista, però és que jo crec que és el que toca, com bé diu Benatar, intentar no morir és el que toca, i si ho fas físicament, que tens la desgràcia de fer-ho físicament, doncs intenta evitar que el teu record també mori. I clar, però com es pot aconseguir això? Doncs no sé, però imagina que sobreviure a la mort i ser recordat, doncs si et fiquen en un carrer, una plaça o una avinguda, és més fàcil. Sí, suposo que algú et recordarà. Jo de moment vaig intentar poder sobreviure, almenys el meu record, generant contingut, i ahí quedaran els meus programes de ràdio. Així, a l'arxiu de la UPB Ràdio, a iVox i a Spotify, fins que algú, doncs, amb el criteri que toque, doncs els eliminarà. Cinquè programa de la temporada, ha passat el Black Friday, no he tingut necessitat de comprar res, i això, doncs, de certa manera m'alegra. I al programa d'avui anem a parlar amb la il·lustradora madrilenya Alba Blázquez, que si no la coneixes et recomano que agafes el mòbil, o si el tens a la mà, ves a Instagram, la busques i veuràs que té una obra molt, molt, molt interessant. I no sé si sabeu que fa 100 anys que va néixer l'escriptor José Saramago, i amb motiu del centenari del seu naixement s'ha inaugurat a l'espai Era Menjú de la Biblioteca General de la UPB l'exposició Saramago, tal vez solo el silencio exista. Es tracta d'una instal·lació sonora de Joan Cerveró, que és el seu compositor de totes les peces que hi pots escoltar, i també és el comissari de la instal·lació sonora. I clar, amb ell anem a parlar. I l'altre dia vaig quedar amb la meva amiga Maria Elena Blay, que si has escoltat Dia Perfecte d'altres temporades hauràs vist que, bueno, que algun dia alguna cosa comentava, i no res, que diu que darrerament està escoltant el programa i que diu que és un poco viejuno i que no és modern.
Lo que te quería contar es que estuve mirando tu programa de radio, que hace tiempo que no lo chequeaba, y lo he comparado con lo que está de moda, que son los podcasts. y me he dicho que tú deberías de modernizarte para poder tener más oyentes, porque de hecho yo escucho podcast ahora también, me he modernizado y me parece un formato muy atractivo, muy que a todo el mundo le interesa, la gente cuenta ahí cosas de su vida, sus reflexiones, te lo pones ahí cuando estás en el metro y te hacen la mañana más. Tú me has dicho que si esto podría funcionar y yo te he dicho que a veces sí, a veces cuando tengo anécdotas y estamos sembrados ambos, puede funcionar. Pero si estamos así apagados como hoy precisamente y te voy a contar cosas tristes y vamos a hablar cosas derrotistas, nadie quiere escuchar un programa derrotista. Escuchas un día perfecto, un programa derrotista.
La obra de la ilustradora madrileña Alba Blázquez no pasa desapercibida. Su trabajo está impregnado de colores llamativos, de colores vivos, formas geométricas o líneas sinuosas y sensibles. Hola Alba, muchas gracias por estar esta mañana en Un Día Perfecto en la UPB Radio.
Hola, muchas gracias por invitarme, un placer.
Bueno Alba, hoy en día la de ilustradora sería la faceta que más te ocupa, en lo que más tiempo te dedicas, pero a la ilustración creo que llegaste a través de la fotografía y a través del collage digital.
Sí, 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 así es. Bueno, ahora estoy un poco en debate porque me siento más diseñadora gráfica, otras veces me siento más ilustradora y estoy ahí como una especie de limbo siempre. Depende del día que me preguntes, me siento más una cosa o la otra. Y sí, empecé pues con el collage digital, la fotografía, etcétera, fue como el primer contacto así con el mundo creativo visual y no sé, a día de hoy considero que eso me salvó un poco de, pues yo qué sé, de la depresión adolescente y me fue marcando como un camino que me ilusionaba.
Uh-huh. Fue un paso un poco progresivo, ¿no? A lanzarte un poco hacia contar tus propias historias, tus propias vivencias, porque la fotografía y el collage digital hay una parte que al final tú no nace de ti, ¿no? En el caso de la ilustración, por ejemplo, todo ahí es donde más te expones a tu interior, ¿no?
Claro, sí. Yo en la fotografía empecé pues a hacerme una serie de autorretratos, bueno, fotos así como bastante intimistas. Pero sí que es verdad que empecé como a editarlas, no solamente luz, sombra, etcétera, sino como ya a empezar a dibujar encima, porque me permitía pues contar más cosas que con los pocos recursos que tenía de tenía un estudio, no era una cosa así muy muy casera. Entonces, bueno, pues fue tirando más a eso de la ilustración.
Ahí empezaste, imagino que sobre la misma fotografía, a introducir puntos, colores, ¿no? Así, a modos un poco geométricos, ¿no?
Sí, eso es. A mí me encantaba mezclar, pues, la fotografía en blanco y negro de, pues, por ejemplo, paisajes urbanos. Yo he crecido en Alcorcón, que es, bueno, periferia de Madrid, y yo veía mucha belleza en yo qué sé, en el ladrillo, en los columpios, en los parques, y me gustaba mucho la fotografía en blanco y negro. Y bueno, siempre he sido muy de contrastes. Entonces, en esa base, sin color, me permitía como, bueno, imaginarme pues que de los ladrillos salían formas, estrellas, bichos fantasiosos llenos de color, con mil ojos, etcétera. Y por ahí tiré.
Todos estos colores y estas formas, como has dicho, colores intensos, vivos, Podemos llegar a pensar que tu obra es un poco optimista, positiva.
Sí, yo creo que sí. En general siempre me he considerado una persona bastante optimista, pero luego tengo esa otra parte que contrasta tanto, porque suelo jugar mucho con el contraste, muchos colores, muchas formas así geométricas, pero a la vez hay mucha oscuridad, mucha sombra y mucha... colores oscuros y planos. Entonces creo que he estado, creo que ahora soy más neutral, pero sí que he estado muchas veces en o todo o nada, o el mundo es fantástico o el mundo es una mierda. Entonces como que, no sé, jugar con esa dualidad y las luces, las sombras, el color y la ausencia, es algo que es que siempre me ha... He tendido a expresarme así.
Y entre las influencias que has ido, bueno, de las que has ido aprendiendo para llegar a tu trabajo actual, estaría el pop, quizás, también estaría un poco la estética, un poco así, manga japonés, quizás, ¿no?
Sí, yo creo que es un remix de muchísimas cosas que se han ido en todo este tiempo, antes de saber que me gustaba a mí el diseño gráfico, la ilustración y etcétera, que se han ido como guardando en estas cajitas del subconsciente y que han ido saliendo. Entonces, mis referencias siempre han sido, desde pequeña, pues los dibujos animados, el packaging loco de los productos de alimentación de cuando eres pequeño, que son súper coloridos, etcétera, la cartelería, y luego cuando ya fui enterándome del tema, de que esto tenía un nombre, y sí que, pues por ejemplo, la psicodelia de los años 70, todo el estilo como flat que se hacía en el Pushpin Studio, y luego, pues, esto, artistas de cómic, etcétera. Ha sido un poco como diverso.
Alba, en tu trabajo utilizas muchas veces como protagonista el cuerpo de la mujer y también los animales.
Sí, yo creo que, no ha sido una cosa que he dicho conscientemente. No, pues, la temática va a ser esta, sino como que... Pues eso, yo en el tema ilustración he trabajado mucho con el subconsciente y bueno, los animales, la parte animalística es algo intrínseca nuestra, es nuestro, que dirían los psicoanalistas, nuestro ello, ¿no? Es como la parte más salvaje, más pues eso, animal. Y luego la figura femenina, yo como mujer, en todo este crecimiento, yo creo que como muchísima gente, hombre o mujer, da igual, ha sido como una búsqueda de qué significa ser mujer, qué significa la feminidad, qué significa la masculinidad, y no sé, es una cosa que a día de hoy me sigue gustando como preguntarme.
Y bueno, comentamos que el cuerpo de la mujer es protagonista, los animales, los colores vivos. ¿Todo esto te lleva a pensar que tienes un público objetivo marcado? ¿O que conozcas quizá a quién puede gustar tu obra de antemano?
Sí, sé que ya por las estadísticas que te ofrecen las redes sociales, sé que mi público es mayoritariamente femenino y más o menos de una edad pues como la mía. Yo tengo, voy a cumplir 33 años y anda por ahí. Sí es verdad que tengo público masculino, yo creo que me sigue más por la parte esta más de diseño gráfico en sí que por la ilustración. Pero no es que haga cosas
pensando en,
buscando.
¿No? Que no hagas cosas pensando en el público, pero quizá una vez sabes las estadísticas, por ejemplo, quizá piensas, ¿puedo variar y ampliar? ¿O uno no debe de pensar en el público?
Ay, es que depende cómo enfoque cada uno su trabajo. Yo es verdad que como no es a lo único que me dedico, la ilustración y las redes sociales, es una herramienta muy poderosa de venta y de marketing, pero no le doy tanta importancia porque creo que mi trabajo como diseñadora gráfica, aparte, lo tengo ya asegurado. Entonces, no me dejo guiar demasiado por esto de las estadísticas y cómo funcionan las cosas, sino que voy haciendo un poco lo que sale y de ahí sí que tomo notas, pero sin no tengo una mentalidad ahí súper marketingiana de las cosas, la verdad.
Alba, antes has comentado que la tipografía o el lettering actualmente te gusta bastante. Me da la sensación de que en tu caso lo juntas o lo mezclas bastante con la ilustración.
Sí. Sí, es algo que me gusta mucho hacer, que cuando a lo mejor no tengo una inspiración así clara o eso, no, no estoy un poquillo de bloqueo, por decirlo así, creativo, el lettering te permite un montón de juego y, bueno, últimamente sí que estoy subiendo como procesos,
sí.
Y me doy cuenta de que es un lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito. Y ahora ha cambiado esto, es como una locura. Yo si lo viera desde fuera diría, pero ¿qué le pasa a esta chica?
El otro día sí, creo que te vi un reel o un vídeo, no sé cómo es, donde explicabas el proceso de creación de un, bueno, de un lettering, ¿no?
Sí, yo creo que cada uno tiene así el suyo. A mí me gusta, soy mucho de hacer un Frankenstein. De ver las piezas, irlas encajando a mi forma de verlo, como si fuera un puzzle. No sé, yo creo que para mí es eso, literal, un puzzle que yo genero.
Bueno, has comentado que ilustración, fotografía, diseño gráfico, en este caso también el lettering, también
sí.
Creo que has trabajado en el grafismo del cine y también en la maquetación editorial. ¿Qué te queda por hacer? O sea, dices,
sí.
Ostras, este me gustaría participar en tal tipo de proyecto o llevar a cabo mi ilustración hacia otros campos.
Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, que ya bueno, he hecho algún cursillo y tal, y me apasiona es el branding, sobre todo para, pues, para proyectos de restauración, gastronómicos, etcétera. Eso es, tengo un par así que, bueno, pues que he hecho por diversión pura y dura y por, bueno, por hacer crecer mi portfolio y me apasiona, la verdad. Entonces, eso está pendiente. Sí.
En tu perfil una anécdota que leí en tu perfil de Instagram fue que creo que viajaste a Japón, ¿no? Y tenías la intención de dejar allí obra tuya.
Sí.
¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, el viajar a Japón ha sido un
como
sueño
viajar a la Meca,
vital.
¿No? Un poco, ¿no?
Sí, que pude afortunadamente cumplir hace 2 años y... Y no sé, yo he pensado que a lo mejor mi estilo, como está un poquito influenciado en parte por toda esa imaginería, no sé, es que Japón es increíblemente rico en todos los sentidos. Pensaba que, bueno, a lo mejor hacer una tirada, no sé, un fanzine o algo así, y dejarlo en puntos estratégicos escondidos para quien lo encontrara y que se llevara pues esa sorpresa.
Es una manera de exponer fuera del país, casi.
¿El qué, perdona?
Es una manera de llevar tu obra fuera.
Sí, claro, sí. Como, bueno, pues qué más oportunidades voy a tener de estar aquí. Voy a dejar mi, yo qué sé, mi sello. No lo hice al final y además allí las calles están como
muy
súper
limpias.
Sí, no, no vas a dejar un papel en un fanzine, es que no, imposible.
No lo entenderían como un ¿no? Como una especie de...
Claro, lo entenderían como ya está aquí una española tirando
Ensuciar.
su basura. Pero bueno, pues meses después de ese viaje, por circunstancias de la vida, me escribió una mujer que es japonesa viviendo en Madrid. Tenía un proyecto como muy chulo para vender obra en Japón de artistas mediterráneos, porque allí tiene una percepción de nosotros como algo muy cool, como sobre todo de España, de Italia, etcétera, como bueno, en Japón tienen una especie de Disneyland de España.
¿Ah, sí?
Sí. Es muy curioso, o sea que sienten como, pues eso, curiosidad y cierta fascinación por nuestra cultura, etcétera. Claro, a la vez es un país que son muy, muy suyos, entonces les gustan las cosas hechas allí, de producción local. Entonces, lo que permite esta chica es contar con artistas mediterráneos, pero que la producción, impresión y todos los acabados se haga en
En
Japón,
Japón.
en un sitio como mítico de, bueno, que es que los papeles y etcétera están súper cuidados y los métodos de impresión también. Es una familia que, bueno, se dedica a eso hace mucho, etcétera.
Es que me hizo gracia la anécdota porque por aquí pasó un chico que contó la obra de otro chico que se dedicaba a, iba a un kiosco, por ejemplo, y compraba una revista, se la llevaba a casa y customizaba una página con obra suya y la devolvía al kiosco.
Ah, qué guay.
Y vi cierta, bueno, que se parecían un poco a este tipo de proyectos que querías llevar a cabo. Bueno, Alba,
Sí.
no, cuenta, perdón.
No, no, que digo, que me gustan como esos de, uy, que es como una especie de, entre comillas, vandalismo, pero optimista y no sé, como muy de buen rollo.
Sí. Bueno, Alba, para ir terminando, redes sociales. Bueno, Instagram, sé que la tienes bastante activa, creo que tienes el Beyoncé también. Y creo que tienes también una página web que allí, claro, tú también tienes obra que la gente, si está interesada, puede comprarte.
Sí, tengo un big cartel, pero que tengo que ir subiendo porque ya estoy escasa de las obras que tengo subidas, ya casi no me quedan ejemplares, así que tengo que ir renovándolo, sí.
Bueno, pues Alba Blázquez, ilustradora Madrid, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Un Día Perfecto. Una pregunta, ¿en Madrid es verdad eso que no se encuentra uno con su ex?
No sé en qué Madrid vive esta señora, pero sí, en el mismo bar te puedes encontrar a cuatro ex juntos. Al menos así ha sido mi experiencia, la
Vaya,
verdad.
por Dios. Bueno, Alba, muchísimas gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone.
Hola, me llamo Tales de Mileto y me gusta mucho el Instagram de Un Día Perfecto. A través de él he conocido a muchas artistas muy interesantes. De enhorabuena, lo compartiré con mis amigos filósofos.
Poema sobre la pregunta de Epicuro. ¿Es mala la muerte para la persona que se muere? Por Candela Bru. Sí, Epicuro, sí. ¡Qué mala es la muerte! Para el niño y la niña, el panadero y la lagartija. Mala es, muy mala. Pero peor es que... ¡No, no! Esto es una bazofia, así no es.
El darrer 16 de novembre, a l'espai Ena Menjú de la Biblioteca General de la Politécnica, es va inaugurar l'exposició Saramago, tal vez solo el silencio exista. Una instal·lació sonora de Joan Cerveró, encàrrec de la UPV, a través de l'àrea d'acció cultural del Vicerrectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor lusità espanyol José Saramago, qui ja sabeu que va ser Premi Nobel de Literatura i també va ser doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València. I ens atén el seu autor i comissari Joan Cerveró, qui a més és director, compositor, professor i promotor cultural. Hola Joan, molt bon dia i moltes gràcies per estar este matí així a Un dia perfecte.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, Joan, com arriba un encàrrec tan particular a les teves mans?
Pues mira, va ser una qüestió curiosa, curiosa per una raó. Mira, jo he sigut prou anys professor en el màster de la UPV, en l'actualitat soc catedràtic en el Conservatori Superior de Música de València, però diguem que la meva relació en la UPV ha estat prou forta, perquè vaig fer el meu doctorat allí, després vaig ser professor d'un màster de música que durant més de 12-14 anys crec que va durar, vaig estar implicat, després també vaig ser professor del màster d'electrònica del MEVIC de Telecos, és a dir, que la meva implicació en la universitat ha estat molt forta, i un dia em va telefonar David Pérez Rodrigo, que va ser el meu tutor de tesis i, a més, és amic de tota la vida que hem treballat junts i jo l'ha seguit, ell m'ha seguit. Bueno, i em diu, mira, m'han comentat una cosa, que volen fer-li un homenatge a Saramago perquè estan intentant donar-li un poc més d'apertura a tots aquells, diguem, doctor honoris causa que la UPV té, donar-li un poc d'eixida i de mostrar un poc la relació, que no siga sols una cosa honorífica, no? I em va dir, i havíem pensat en fer-te un encàrrec. Jo em vaig quedar un poc bocabadat, dic, bueno, un encàrrec estic acostumat, però en aquests moments un encàrrec és una obra de piano, una obra d'orquestra i tal, però jo preguntava, es va tocar, no es va tocar? Bueno, total, que al final es dic, escolta, i per què en vez d'un encàrrec, que és una cosa ja molt habitual, si no fem una espècie de projecte de immersió, també per als estudiants, en aquesta vessant pedagògica que pot tindre fer-ho en la biblioteca, i ser homenatge a la literatura, i a més, que és el mateix, és a dir, si tu li fas una peça de piano, per exemple, com a homenatge a un autor, estàs interpretant algo per aquest autor, és a dir, estàs fent una mena de transbase d'aquesta informació del que a tu te representa o te inspira, etcètera, etcètera. Bueno, total, que es va fer la proposta de fer una instal·lació on envoltara un poc el so com a fil conductor, ja que soc músic també, però també que es poguera, diguem, entrar en aquest món que sembla que és molt present, però que està molt llunyà en la qüestió de Saramago. Pràcticament no conegam la seva personalitat, quatre anècdotes, i em va tentar molt esta situació. I varen entusiasmar-se Salomé Cuesta, la rectora, Maria José Martínez de Pisón també, i tot l'equip d'Acció Cultural es va entusiasmar en la idea i varen començar a treballar ja fa molt de temps, ja a principis d'aquest any, i durant tot l'estiu anar desenvolupant una idea, sempre en el fil conductor del so, com a presència, que va esdevindre en silenci, que és una cosa curiosa,
sí,
i també de la literatura.
El títol de l'exposició de la Mosa és Tal vez solo el silencio exista, com hem dit, no? És curiós.
Sí, sí, sí. No m'ho vull fer el títol ni en castellà, ni en valencià, ni en portuguès, perquè d'alguna manera Saramago es un autor de las letras españoles, ¿no? Y bueno, en esta cuestión vareme elegir, yo sí que l'ha usat per algun altre costat, ¿no? Com a part de les partitures i coses d'aixes, però li varen donar aquesta situació. I això és una frase que està en un llibre que es diu Memorial del Convento, que, bueno, que trata sobre lo important de la vida. I ell està parlant d'algunes coses molt interessants dins de lo que és la literatura, la trama, d'això. I al final diu una frase, diu, a lo millor estem equivocats, no? Diu, molts sermons, molta música, molta paraula i molt de res, però igual l'únic que realment importa és el silenci.
És el final, és una frase és el que més ocupa, no? Com aquí que diu, hi ha més silenci, que igual que hi ha més buit a l'espai, no? Que matèria, seria un poc una espècie de símil. I com enfrontes tu un treball... Ai, sí, al final no es tracta de simplement llegir la literatura de Saramago, sinó més bé d'impregnar-te un poc de la seva personalitat, com bé has dit.
Sí, el procés va ser prou llarg, perquè me va obligar en molt de gust, no?, a llegir pues, moltes de les obres d'ell que no havia llegit, tant dels diaris com les obres primeres i les darreres, que està molt bé, tota la seva literatura és molt interessant, algunes obres m'agraden més, com a tots, unes altres menys, però sí que vaig veure que n'hi havia una vessant d'un home desconegut. Jo dic, a mi m'interessaria entrar en el seu procés creatiu. Entonces, bueno, en el projecte que vas presentar me donava compte de que en el fondo un artista és com una espècie d'actor, no?, que interpreta, en este momento interpreta una obra, en aquest moment interpreta una altra, que va passant d'una obra a altra, i dic, anem a plantejar-ho com a escenografia. Però, clar, una escenografia necessita decorats, per dir d'alguna manera, també llums i so, i aquesta espècie d'art total, no?, que podria considerar-se. I entonces vaig presentar els projectes on cada obra, diguem, cada fragment de la seva vida, que és cada obra, que quan tu no escrius una obra deixa mitja vida allí, i que estiguera present. Entonces varen preparar unes escenografies que al final és com introduir-se en el seu cervell, no? És com introduir-se en el cervell del creador. I aquest caos que tots tenim, que sentim ara una veu, ara una altra, i en diu això i tal, la seva obra, la història, el que va pensar quan era jove, els seus fracassos, els seus èxits, les seues els dubtes que podria tindre i també les certeses, tot això va fer que jo pensara que el cap del creador és un cap, en certa manera, caòtic, divers, que funciona en molta velocitat. Entonces varen construir una escenografia total, varen oscurir tota la sala d'exposicions, que no és com es veu ara, sinó és com molt tradicional, i ara és com una caverna, que és, per cert, el títol d'una de les seues millors obres, La caverna. És una cova, però aquesta cova representa la ment del creador. La primera part és el caos, però un caos organitzat. I la segona és la calma, és a dir, quan les coses comencen a portar-se al món de la creativitat i acaben, diguem, en el silenci, que jo ho ha transformat també en l'oscuritat, com a homenatge de l'ensaio de la ceguera, que és un llibre fantàstic i molt conegut.
Potser sigueu dels més coneguts d'ell. Sí.
Sí.
Jo crec que ara, en la pandèmia, em vaig recordar d'este llibre un poc, no? Com canviava el món per un... Bueno, allò era una pandèmia també. Escolta, com s'organitza? Bé, has dit, no? Hi ha una sala, de fet, abans m'ha apropat a veure l'exposició, hi ha una sala i de repente el que has dit, el buit, no? I a partir d'ahí podem anar escoltant, crec que són fins 14 peces?
Sí, unes 14 peces. N'hi ha que van... Però sí, ahir s'escolten fragments. Ara estem pujant tota la web per a donar-li, diguem, per a que la gent pugui escoltar totes les obres, dins de tot el treball de divulgació que està fent Acció Cultural, estem pujant tota la web perquè la gent, això aquest dia, pues, no sols són els fragments que eixen en este recorregut, no? Perquè al fi i al cap, entrar en la ment d'un creador, siga jo, siga Saramago, sigues tu, siga qualsevol, és entrar en un viatge que ens porta a llocs que no conegam, a llocs que reconegam, a llocs desconeguts. Entonces, si tu entres en la sala, el primer que d'alguna manera te conmou és que de repente no veus res. Es decir, com és que jo, una persona que veia tot, de repente estic sec? És dir, com som els que vivim sense veure? I això és una de les metàfores que ha utilitzat, no? Per què? Perquè quan tu no percep la llum i té que endinsar-se dins d'un mateix, és quan comença a encontrar realment el que pensa. I això és una cosa que Saramago té molt, és dir, no el coneixes fins que no entres en la seva personalitat, en el seu món, que no és una cosa és la novel·la i una altra cosa és el que diu la novel·la. Uh-huh. M'ha interessat molt aquesta situació de conflicte emocional, d'alguna manera, no conflicte d'una altra forma, però també d'entrar en metàfores que a vegades no tenen explicació. Hi ha coses, com hauràs vist, i perdona que doni tants datos, però que crec que és interessant com ho ha plantejat jo, és a dir, Marshall McLuhan, el rei de la... Bueno, el més conegut teòric de la comunicació, un dels més coneguts, deia que la vista és la continuació de l'oït. És a dir, primer escoltem i després mirem. Encara ens ve això des que som caçador, no? I entonces, la figura que nosaltres hem fet, el projecte que hem fet d'entrar cap a dintre, és això. És a dir, tu entres i escoltes coses. Al principi estàs tentat anar a tots els llocs a veure què passa, fins que al final abandones perquè no es pot
agafar.
Sí, no es pot anar d'un lloc a un altre. Al final optes per quedar-te quiet i deixar-te envoltar per tots els sons. És com si et col·locares al mig del món, al mig del caos, que al final es troba, és el silenci, que eres tu mateix. Tot això sembla fàcil de portar-ho al capdavant, però ha sigut difícil.
Perquè dintre de totes aquestes peces també trobem molta diferència entre elles. Algunes són electròniques, altres hi ha violins, instruments de corda, sí, hi ha veus, no?
Sí, sí, és una mescla de tot. És una mescla de música, diguem. Ahí jo tinc una part de, diguem, d'homenatge i també de sempre de respecte per la figura d'un dels que m'ha influenciat més en la meva manera d'entendre el món de l'art, que és John Cage. I John Cage, del qual ha estrenat moltes obres, el vas conèixer personalment, ha treballat molt, ha comissariat exposicions. Bueno, pues, ell deia una cosa que és molt, molt curiosa, i és que, i fixeu-vos la paradoxa, és dir, que ell deia que el silenci no existeix. I és de veres, el silenci com a tal no existeix. Ell va comprovar entrar en una càmera anecoica, que per cert la UPV té una fantàstica, entrar en una càmera anecoica i quan va estar allí una hora i quan va sortir de la càmera anecoica, que és una càmera que no té eco, que és molt sorda, no? Que és per provar qüestions acústiques, li va dir al tècnic, diu que ell sí sentia algo allí, sentia una cosa molt aguda que passava, que sentia com una espècie de pitit agut, i li digué el tècnic, diu, no, això no és que ho sés de fora, això és el teu sistema nerviós. I també li va dir, i això creu que escolte, que és com una espècie de glob, una espècie de so molt oscur i continu, diu, això és la teua sang, tu t'escoltes a tu mateixa.
No hi ha manera d'aïllar-se del to del so.
No. Per tant, el silenci és el que més importa, però en realitat el que més importa és escoltar-se-ho per dins. Com pensa, com veu, i això que deia Saramago, som gent que veu, però que estem cegos, estem cecs. Vull dir que això és interessant. Bueno, ha tingut que recurrir a molts recursos. Se senten composicions de plumes estilogràfiques. N'hi ha una composició de rellonges en un quartet de corda que fa uns pizzicatos que van fent polirritmes. Per què? Pues per demostrar aquesta espècie de matèries sonores que conformen un llenguatge imaginari. En la mateixa entrada hi ha un vídeo que es diu Muitas Voices, moltes veus, on està retallat d'un cent documentals i conferències i introduccions de Saramago, està retallat la seva veu, i sobre aquest ritme que s'ha construït d'alguna manera a l'atzar han fet la construcció d'un quartet de corda que reproduís perfectament tot el ritme que n'hi ha de les paraules. És a dir, és com si haguem fet una transcripció de diferents onomatopeies a música.
Mm-hmm, ritme.
Mm-hmm. Quin sentit té? Pues defendre el que ell dia que el llenguatge és comunicació, ho explica en aquest vídeo també. És un poc un mig documental, no és una composició ni una instal·lació a l'ús, és un poc estranya i crec que prou personal.
Clar, no... sobre això que dius, que no és només una instal·lació, quin futur? Perquè això se pot exportar a altres... imagina que en directe és un poc més complicat, però es pot exportar? Sí.
El problema de la instal·lació com una part de l'art contemporani és que està pensada per a un espai i per a un context, i inclús per a una sonoritat. En aquest cas sí que la UPV i des del Vicerrectorat de Cultura té interès en portar aquesta instal·lació als seus campus, a Gandia, al COI, i a mi, vamos, em sabria fantàstic, seria fantàstic que es poguera portar. N'hi hauria que reinstal·lar-ho tot, adaptar-se a l'espai, però el que és el concepte, el contingut, jo crec que està clar i té dos missions. I jo crec que està molt clar. Donar a conèixer i apoyar la figura del creador com una persona complexa, com una persona activa, com una persona que encara que calle està dient algo, com una persona que té que ser reflexiva, i és el primer concepte. Després, per part dels artistes, siguen sonors o siguen d'altres formes, n'hi ha que recapacitar sobre qui som, a on anem i què fem, és a dir, la reflexió, que això també hauria Saramago, i després, per part de la instal·lació, té una vessant pedagògica molt important, és a dir, donar a conèixer la figura de Saramago a tots els estudiants que no l'han llegit, que no l'han vist, i que millor que estiga prop de les biblioteques. Uh-huh. Ja, lo dels homenatges dels 100 anys, bueno, pues, és una casualitat.
Anècdota, sí.
És una anècdota. Inclús l'aniversari de que és doctor honoris causa, bueno, és un pretext, està fantàstic. Uh-huh. Però l'important és que l'obra dels que pensen i que ens ajuden a viure i a ser millors ciutadans i a estar més atents al que està passant, que aquesta idea, que aquesta força, que no es perga, que no s'agote. Perquè si no, la banalitat i la superficialitat ens van enfonsar en un fosc món que no sé com acabarà, evidentment, d'una altra forma, però jo crec que n'hi ha que respectar tot allò que ha sigut i apoyar-ho.
Doncs, Joan Cervero, recordem que fins el 31 de gener està la mostra, l'instal·lació sonora, així a la biblioteca de la UPB de la Universitat Politècnica. Que res, que moltíssimes gràcies per estar este matí així a l'UPB Ràdio, un dia perfecte, i recordem que ets l'autor, ets el compositor i també el comissari de Saramago, Tal vez solo el silencio exista.
Pues sí, pues moltes gràcies, aneu a veure-la i segur que per lo menos us donarà que pensar, jo crec que serà interessant, crec.
Moltes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Anem amb l'agenda. Recorda que tens fins el 31 de gener per a veure l'exposició, la instal·lació sonora Saramago, tal vez solo de silencia exista. Així que pots deixar si vols per als nadals. El que no pots deixar passar és la segunda feria de consum responsable, que serà les dies 2, 3 i 4 de desembre, o sigui, divendres, dissabte i diumenge, a partir de les 11 del matí i fins a les 9 de la nit a la plaça de l'Ajuntament de València. Allà, a més de comprar, podràs conèixer què és això del consum responsable, del producte de proximitat i de la producció sostenible. I potser és una bona oportunitat si et sents culpable per haver cremat la visa al Black Friday i al Cyber Monday. 11 de desembre, a les 12 del migdia i fins a les 5 de la vesprada, si tens xiquets, xiquetes, nebots o nebodes, és una bona opció apropar-te al l'IBAM, així a València, ja que allí es va dur a terme el circuito de juegos Tape Art en el jardín de l'IBAM. El col·lectiu TAF, que és Tape Art València, ens convida a jugar i intervindre al jardí de l'IBAM, és el jardí que està darrere de l'IBAM, amb cintes adhesives de colors. D'esta manera permeten explorar aquest espai a l'aire lliure en el museu, en família i, sobretot, també en jocs compartits de manera sostenible i efímera. És important lo de efímera. I amb motiu del centenari del naixement del pintor Álvaro Delgado, no només Saramago fa 100 anys que va néixer, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta una exposició monogràfica del pintor i acadèmic. La mostra convida el visitant a fer un recorregut per la feina del pintor madrileny, composat sobretot per paisatges, bodegons i retrats. El problema és que està a Madrid, però bé, pots trobar sempre algun bitllet barat per anar a Madrid. Al Museu de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, que això està al carrer Alcalá número 13. I per últim, també el dia 11 de desembre, al Teatre Flumen, el que està prop de l'estació d'autobusos, i a partir de les 7:30 pots assistir a Libérate, el musical, tributo a Rafael Conde, el Titi. Doncs això, un homenatge tribut a un dels artistes més peculiars i rellevants de la comunitat valenciana, Rafael Conde, el Titi, encara que ell realment va néixer a Talavera de la Reina.
Oh, Santa Mare de Gueta, no me faces de gracia, torna la megua chiqueta, la megua chiqueta, que te la tengo a careta, mare del desampara.
Los presidentes de Francia y de Estados Unidos, François Mitterrand y Ronald Reagan, la reina Isabel de Inglaterra y otros.
Ahora sí que lo tengo. Poema sobre la pregunta de Epicuro. ¿Es mala la muerte para la persona que se muere? Por candelabro. Sí, Epicuro, sí. Qué mal la muerte. Para el niño y la niña. El ganadero y la boticaria. Mala es, muy mala. Pero peor, esperarla eternamente. Ahora sí que lo tengo.
Christ, go.
S'ha acabat. En 15 dies tornarà un dia perfecte. Els meus convidats crec que han passat vora 100 persones ja per així. Recupera les edicions anteriors a la secció de Ràdio a la Carta de radio.upb.es. Allà estan totes les temporades, des dels primers episodis i programes amb eixa veu tremolosa fins a dia d'avui amb esta veu de quarantona. Adéu. Someone's gotta help me, dear. Girl, it hasn't been long, so it seems.